Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Moltes coses s'han hagut d'adaptar arran de la crisi del coronavirus. Avui ens centrem en la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat, com cada any, s'havien de fer al juny, però s'han posposat de moment pels dies 7, 8 i 9 de juliol en convocatòria ordinària. Caldrà esperar, però, a veure com evolucionen les mesures per la situació d'emergència sanitària generada pel coronavirus, tot i que hem de dir que de moment sembla que sí que es podran fer en aquestes dates. Nosaltres el que farem és parlar amb tres alumnes de centres lloretencs per saber com estan preparant la selectivitat i com viuen la situació amb aquesta incertesa i amb aquesta nova manera d'anar a classe des de casa a través de l'ordinador. Parlarem amb Laia Terrades, de la Immaculada Concepció, amb Cristina Carbonell, del Coll i Rodés, i amb Dèlia Daravant, del Roca Grossa. Amb aquest tema donem pas a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora de Nova Ràdio Lloret. Benvinguts tots, en què avui també us volem explicar els temes que ens presenta tot seguit en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Coneixerem més casos de sectors que s'estan adaptant a la nova normalitat. Parlarem amb dos perruquers, Mercè Riera i Aitor Robles. També ens farem ressò de la projecció que ha preparat aquesta tarda al teatre per YouTube. En aquesta ocasió emetrà la gravació de l'espectacle Lloret Mon Amour, dels germans Àlex i Marc Bertran. En parlarem amb aquest últim, amb l'Àlex.
Amb en Marc. Amb en Marc Bertran parlarem. Això és el que ens ha de portar fins a les 9 del matí, a banda, com cada dia, de la previsió del temps i el repàs de l'actualitat general, fent un cop d'ull especialment al que diuen els diaris. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, que avui fem possible Rosa Giral, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs ara mateix són les 8 i 2 minuts i amb Miquel Bernis, que ja el tenim a punt amb tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres ha començat amb pinzellades de núvols prims, però en general avui el sol predominarà d'una forma més clara que no pas ahir. Al migdia la temperatura no canviarà gaire, esperem màximes altre cop clarament per sobre dels 20 graus, fins i tot a tocar dels 25 en alguns sectors de la costa, i per tant un ambient càlid i més estiuent que no pas de principis del mes de maig. De cara als pròxims dies, demà esperem un augment dels núvols a la tarda i vespre, com ahir, núvols més aviat inofensius, que com a molt arribaran a enterbolir el cel o tapar-lo puntualment, però no comportaran precipitacions, i el termòmetre recularà lleugerament, però sense que ho notem gaire encara. De fet, divendres i dissabte la temperatura baixarà una mica més, però en canvi pujarà la humitat i notarem més xafogor. Per tant, de moment, fins a l'inici del cap de setmana seguirem amb un ambient més d'estiu que no pas de primavera. A partir de diumenge, el canvi de temps del que hem anat parlant ja aquests últims dies sembla que es va confirmar, que ens portarà a més algunes pluges que podrien ser destacables, fins i tot això caldrà confirmar-ho els pròxims dies, i que farà entrar una massa d'aire més fred que ens tornarà la primavera de cop i volta. A partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve, les temperatures baixarien més de 5 graus probablement, o al voltant de 5 graus com a mínim en alguns sectors de la costa, i els termòmetres en l'inici de la setmana que ve marcaran valors normals per l'època o fins i tot una mica baixos en alguns moments.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. Només afegir la situació actual aquí a Lloret ara mateix. L'estació meteorològica de Protecció Civil, que ens marca 17 graus i la humitat al 87%, i aquí al centre la temperatura és de 18 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs quan són les 8 i 4 passem pel quiosc i fem un cop d'ull al que diuen les primeres pàgines dels diferents diaris. Com sempre, comencem amb els més propers, que són el Diari de Girona i el Punt Avui. Aquest últim titula Contrarrellotge. Explica que Pedro Sánchez va a la desesperada per prorrogar l'estat d'alarma. Lliga el sí amb Ciutadans i busca el suport d'Esquerra, el PNB i el Partit Popular. També hi ha un article d'opinió que es titula El resistent no balla mai sol. D'altra banda, publica al Punt en portada una entrevista a Juan Pablo Orcajada, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar a Barcelona, que diu que no ens podrem relaxar quan arribi l'estiu. Les malalties infeccioses han tingut pocs recursos per la falta de resultats palpables a curt termini. Un estudi del 2003 advertia del perill dels coronavirus, però es va mirar cap a una altra banda. A la imatge hi veiem a Juan Pablo Horcajada a l'Hospital del Mar, en un dels passadissos del centre. També es fa ressò el punt de les pitjors dades d'atur de la història i explica que dilluns comença la preinscripció escolar de manera telemàtica. És previst que es pugui començar a fer presencialment a partir del 18 de maig. El Trueta tanca més de la meitat de llits d'UCI. La capacitat ha arribat als 77 pacients crítics. També diu que hi ha més espai per vianants, bicis i busos a Girona. El govern local ha elaborat un pla de 147 mesures i es fa ressò de les aliances que evitin el tancament d'empreses. Les tres cambres gironines impulsen aquestes aliances. Pel que fa al diari de Girona, el titular que hi dedica avui és que hi ha 92.711 gironins que han perdut la feina o estan afectats per un ERTO. En els últims dos mesos, el coronavirus ha destruït 24.960 llocs de treball i ha enviat 67.711 persones a un expedient de regulació d'ocupació. Les cambres de comerç gironines es proposen fomentar aliances d'empreses per evitar que hagin de tancar. Girona obre la porta a ampliar l'espai de les terrasses. Les zones verdes i blaves tornaran a ser de pagament a partir del dia 11 de maig. També es fa ressò dels canvis a la via pública de Girona amb una imatge on s'hi veu un dels carrers de la capital de la província. Sobre la desescalada, comerciants xinesos de Girona tornen a obrir les seves botigues. Van ser els primers a tancar els seus establiments molt abans que ordenés el govern. Sobre la situació sanitària, Catalunya està al capdavant en contagis, morts i persones hospitalitzades. També llegim al diari de Girona que el govern respira després d'arribar a un acord amb Ciutadans per prorrogar l'estat d'alarma, una mesura que es farà avui mateix, aquesta prorrogació. Experts consultats per Diari de Girona consideren que la gestió a 17 mans seria més complicada. És a dir, que no hi hagués aquesta centralització cap a l'Estat. El Diari de Girona sempre marcant aquesta línia editorial. També es fa ressò al rotatiu que hi ha un centenar de veïns de Massanet que estan aïllats a la urbanització de Mas Altava i que mor atropellat un home de Girona quan travessava a peu l'AP7 a Salt.
Altres titulars de la jornada que trobem a la resta de premsa escrita també fa referència a aquest pacte amb Ciutadans per part del govern central. El País, així, titula la seva primera plana: el govern encarrila la pròrroga amb el seu pacte amb Ciutadans. El periòdic obre, diguent, recerca in extremis de suport a l'alarma. La Razón: els barons frenen el no del Partit Popular a l'estat d'alarma. El diari Ara: Sánchez pacta amb Ciutadans per salvar l'estat d'alarma. L'ABC: 142.000 negocis destruïts en dos mesos. El Mundo: llegim, Sánchez pacta amb Ciutadans i garanteix l'estat d'alarma sense el Partit Popular. I La Vanguardia: el constitucional alemany desafia el Banc Central Europeu i la justícia europea.
I seguim repassant altres titulars de la jornada d'avui, dimecres 6 de maig del 2020. 94 morts hospitalàries per coronavirus en un dia en què pugen els contagis a Catalunya.
És la xifra diària més alta des del 24 d'abril, fa 11 dies. Fins ara, 6.247 persones han mort de coronavirus als centres hospitalaris catalans.
Són algunes de les moltes dades que podríem destacar al respecte. L'Organització Mundial de la Salut, per la seva banda, demana analitzar mostres del 2019 per si el virus ja era fora de la Xina.
El cas detectat a França i corresponent al desembre fa pensar que la Covid-19 podria estar circulant per altres països des de fa més de 4 mesos.
Veurem el que es va descobrint al llarg dels propers dies, que segur que hi ha moltes coses que encara no sabem. I en plana internacional, el Regne Unit supera Itàlia com a país europeu amb més morts per coronavirus.
Amb gairebé 30.000 víctimes, és el país d'Europa amb més morts en xifres absolutes i ha començat una prova pilot per rastrejar contagis amb una aplicació.
L'obra pública contractada per la Generalitat es reprèn a partir de demà dijous.
La represa de l'activitat constructora serà gradual i activarà sobretot projectes relacionats amb la mobilitat, com les obres de la línia 5 del metro a Barcelona.
Dilluns vinent, 11 de maig, si entrem a la fase 1, hi haurà diverses novetats, com ara que tornaran a obrir les biblioteques.
Això sí, serà amb restriccions. Per exemple, entre altres mesures, s'haurà de demanar cita prèvia, hi haurà espais de lectura amb limitacions d'aforament, els llibres en préstec quedaran en quarantena durant uns dies i no es podran fer servir ni ordinadors ni tauletes.
I també podran tornar a obrir els arxius, com l'Arxiu Municipal d'aquí de Lloret. El govern espanyol, per la seva banda, proposa pal·liar els efectes negatius al sector cultural amb un seguit d'ajudes.
Ha anunciat un decret que contempla, entre altres coses, destinar 76,4 milions d'euros al sector i al finançament de les empreses culturals.
En esports, el Barça farà avui els tests pels seus jugadors per tornar a entrenar aquesta setmana mateix.
A l'Espanyol els faran demà dijous i tenen previst començar a entrenar-se dilluns vinent.
I deixem de banda el coronavirus. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Sabadell com a presumpte autor de la mort del seu pare.
L'acusat té 36 anys i convivia amb la víctima.
I investigadors de diversos països han trobat una peça més en el trencaclosques del cicle del diòxid de carboni.
Els rius, llacs i embassaments de tot el món emeten grans quantitats d'aquest gas quan s'assequen. La troballa s'ha publicat a la revista Nature Communications.
Fins aquí el repàs de l'actualitat, ara mateix, 8 i 11.
Bar El Doro torna a obrir les seves portes perquè t'emportis els seus plats a casa. Prepararem la teva comanda i la podràs venir a buscar per gaudir-la a casa teva. Tenim racions, tapes, entrepans i les nostres especialitats de sempre. Fes el teu encàrrec de 12:30 del matí a 4:30 de la tarda o de 7 a 9 de la nit. Encarrega ja els teus àpats al 606-884-882 o al 972-3729-04. Bar El Toro, Avinguda Vila de Blanes 8, de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis de Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
El Mercat Municipal informa que és obert durant l'estat d'alarma de dilluns a dissabte, de 8 a 2 del matí, i fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Consulta el llistat al web de l'Ajuntament, lloret.cat. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable durant el confinament. Vine al Mercat Municipal de Lloret de Mar.
Centre Mèdic Loreto informa als seus clients que, d'acord a la normativa vigent, els permisos de conduir caducats tenen una moratòria de 60 dies un cop es decreti l'anul·lació de l'estat d'alarma per la Covid-19. Els certificats de tinença d'armes tampoc no caldran renovar-los perquè es consideren operatius fins l'aixecament de les actuals restriccions. Per últim, el document de tinença d'animals perillosos es podrà actualitzar un cop s'inicien les renovacions mèdiques. Quan es restableixi la normalitat, el centre mèdic obrirà les seves portes per oferir-los els serveis habituals. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto, número 53. Telèfon 972 36 96 12. Tot anirà bé.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'amplia el termini de pagament de l'impost d'atracció mecànica i la resta de tributs. No es posaran al cobrament fins superat l'estat d'alarma. Aleshores, es procedirà a modificar el calendari fiscal fixant els terminis de pagament definitius. Els nous tríptics de pagament amb l'ampliació del termini voluntari es poden obtenir accedint a la carpeta ciutadana a tramits.lloret.org/carpeta-ciutadà. Només en els supòsits que no sigui possible, caldrà enviar un correu electrònic a tresoreria@lloret.cat. Per a consultes o dubtes, podeu trucar als telèfons 636 144 388 i 616 923 105. Àrea de Serveis Econòmics. Ajuntament de Lloret de Mar.
Fases de desconfinament. Fase 0.
Del 4 a l'11 de maig es pot sortir al carrer segons les franges horàries permeses. Poden obrir els comerços de menys de 400 metres quadrats, sigui botigues o serveis com ara perruqueries. Els restaurants i bars poden oferir el servei de menjar per emportar, a més del servei a domicili. Es poden fer obres menors a locals i habitatges buits, garantint el mínim contacte entre els treballadors i els veïns. Els esportistes professionals i federats poden reprendre els entrenaments sense límit de temps, amb entrenador, de forma individual i dins la mateixa província.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou del matí, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar, avui dimecres 6 de maig. I comencem aquest programa en l'àmbit de l'educació, perquè en el context d'excepcionalitat que estem vivint, també la selectivitat d'aquest any serà excepcional. La comissió organitzadora de les proves d'accés a la universitat ja ha anunciat com seran aquestes PAU. Recordem que les proves s'han fixat de moment pels dies 7, 8 i 9 de juliol en convocatòria ordinària. Caldrà esperar a veure com evolucionen les mesures per la situació d'emergència sanitària generada pel coronavirus.
Atesa la situació que estem vivint, s'ha decidit flexibilitzar els exàmens per aconseguir que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats per obtenir la millor nota possible. Amb aquest objectiu s'adaptarà les puntuacions en alguns casos i els enunciats se comptaran amb més opcions.
A la comissió organitzadora hi estan representades les 7 universitats públiques catalanes amb l'assessorament dels responsables d'elaborar els exàmens de cada matèria. Ja han deixat clar que tot plegat no comporta reduir temari, ja que això podria perjudicar els estudiants davant l'autonomia dels centres per programar els continguts.
Per tant, l'adaptació dels exàmens s'ha fet tenint en compte que els centres són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i activitats d'aprenentatge. Per això no es podia reduir temari per no perjudicar alguns alumnes.
La flexibilització també s'ha fet tenint en compte que no era convenient un canvi radical en els models d'exàmens, perquè tant el professorat com els alumnes ja els coneixien i ja han estat treballant. Tampoc no convenia allargar el temps de lectura dels enunciats perquè seria perjudicial per l'alumnat. I s'ha valorat que cada matèria té les seves pròpies característiques i un model habitual d'examen que fa que l'adaptació no es pot fer de manera universal i homogènia.
En aquest sentit, s'ha intentat preservar tant com sigui possible la tipologia i estructura habitual dels exercicis, problemes i qüestions dels exàmens i adaptar, si escau, la puntuació.
8 i 17, nosaltres el que volem fer és centrar-nos en com estan vivint aquesta situació els alumnes de la vila i parlarem amb tres alumnes de tres centres diferents del municipi. Comencem amb Laia Terrades, del Col·legi Immaculada Concepció. Molt bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, explica'ns una mica quin batxillerat estàs fent tu ara mateix.
Jo estic en el batxillerat científic.
I què et sé? Sí, digue'm.
Que, bueno, estic fent ciències pures.
Uh-huh. I què et sembla la decisió que s'ha pres respecte a la selectivitat, tant pel que fa a la data com el tema que comentàvem, no?, dels models d'examen, les modificacions que s'han fet per adaptar-se a la situació?
Bueno, trobo que a mi em sembla molt bé el canvi que han fet, ja que si ens posen un que es posaria en qualsevol altre any, costaria, bueno, per les circumstàncies que tenim ara mateix, costaria bastant més. I, bueno, trobo bé els canvis que estan fent i les dates les trobo una mica lluny, no?, perquè estan una mica al mig d'estiu, però, bueno, també ho trobo bé i ja va bé, no?, tindre una mica més de temps per preparar-nos i...
Sabeu seguríssim que es faran aquelles dates o encara us han dit que caldrà esperar a veure com evoluciona tot el tema de les fases, etcètera?
Jo no estic segura de que encara ho facin a aquelles dates perquè veig el que està passant i pot ser que les atracin una mica més.
Doncs haurem d'estar ben pendents a veure com evoluciona això, però en tot cas vosaltres us seguiu preparant i com ho esteu fent? Perquè sabem que esteu fent classes, esteu seguint el curs des de casa, no?
Sí, bueno, cada dia és constància al treball. Pel matí ens connectem a fer videotrucades amb la classe i per la tarda molts deures. Ens posen molta feina i així podem ser constants i anar treballant dia a dia.
Hi ha bona comunicació amb l'escola?
Sí, hi ha molt bona i sempre estan disposats a ajudar-te. Si tens algun problema pots enviar-los algun correu. O sigui que estan molt a sobre nostre, ens ajuden molt.
Tens constància si hi ha companys teus que hagin tingut dificultats amb el tema d'haver de fer les classes de manera telemàtica?
Bueno, normalment som tots, però sí que hi ha alguns problemes amb la connexió. A mi, per exemple, m'ha passat que el wifi, bueno, va una mica li costa a vegades, i a vegades m'ha costat connectar-me, i és un, clar, escoltes malament la trucada i llavors ja costa seguir la classe. I si perds una classe ja a la següent ja estàs perdut. Però, bueno, seguim bastant.
Es fa el que es pot, no? Entenem, donat sí. La situació. Clar, tot això és a nivell pràctic, doncs veiem que t'has anat adaptant al que hi havia, però quan va esclatar tot, quan es va decidir suspendre les classes a mitjan març, i atès que és un curs tan important, el segon de batxillerat, a nivell anímic, com ho vas viure tu o els teus companys? No? Quin era l'ambient que es respirava i com heu estat vivint tot el procés?
Bueno, inicialment no creiem que duraria tant. Però quan ens vam veure de la situació, vam veure que s'estava allargant, bueno, que s'allargaria tot i que ho faríem tot que no fos presencial. A l'inici no va importar, no? Perquè dius, bueno, no has d'anar a l'escola, no? Però un cop et dones compte de la situació, és al principi és agobiant, perquè saps que no podràs rendir el mateix que anant a una classe presencial, perquè al principi és pel matí has de tindre com costa, no? Connectar-se, estar tot el rato atent a una des de la casa és més difícil concentrar-se.
Per tant, t'agrada més anar a classe físicament?
Jo crec que no ho diria mai, però sí.
I has pogut mantenir el contacte amb els companys? Perquè, clar, a unes persones que veus cada dia i que alguns d'ells i algunes d'elles s'han convertit en amistats, s'ha pogut mantenir aquest contacte també?
Sí, bueno, per videotrucada tot. Estan ajudant molt.
Laia, doncs, això és el que fa referència a la selectivitat, però volíem aprofitar que et teníem al telèfon perquè sabem que el treball de recerca vas treure un 10 i que havies de fer una presentació al teatre juntament amb altres companys d'alumnes de Lloret. Sabeu si es podrà fer més endavant aquesta presentació?
No crec que es faci al final, perquè estava fet pel març, però ja s'ha quedat, no sé, no crec que es faci.
Va, enviarem un missatge a l'Ajuntament per veure si es pot fer encara que sigui més endavant. Felicitats per aquest 10. Explica'ns una mica de què tractava aquest treball.
Bueno, sempre m'han agradat molt els números. Per això estic en un científic, volia també fer la carrera de matemàtiques. I vaig aprofitar a fer el meu TDR sobre les matemàtiques. Volia parlar sobre les matemàtiques. Després me'n vaig anar una mica a parlar sobre la intel·ligència, perquè ho trobava molt interessant. Vaig trobar una definició única per al tema intel·ligència, que creia que seria impossible, i vaig passar a jocs de les intel·ligències múltiples, la teoria de Gardner, que la vaig trobar per internet i era molt interessant.
Don't.
Llavors, bueno, vaig trucar tot això i també volia ensenyar que les matemàtiques no era tan teòric com ens ensenyaven a l'escola, sinó que es podien tocar més pràcticament, no?
Déu-n'hi-do tot el que has abarcat amb aquest treball, interessant. Esperem que es pugui fer, encara que sigui l'any que ve, aquesta presentació que us ho mereixeu als alumnes que heu treballat fora i heu tret un 10. I abans d'acomiadar-te, no sé si teníeu previst fer algun viatge de final de curs, atès que acabeu aquest cicle a l'escola després de tants anys junts?
La nostra escola mai fa viatges de final de curs, però sí, ho havíem pensat amb els alumnes, i al final dubto que es faci, perquè entre les circumstàncies és difícil.
Complicat. En tot cas, avui en dia, que hi ha tanta tecnologia, esperem que pugueu mantenir el contacte i fer alguna retrobada quan acabi tot això i almenys tornar a fer-vos una abraçada final amb alguns alumnes que que després ja deixareu de veure almenys durant uns anys. Laia Terrades, alumna de l'Escola Immaculada Concepció, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molts ànims i molta sort a la selectivitat quan arribi.
Gràcies.
Doncs són paraules de la Laia i anem ara amb un altre alumne, en aquest cas de l'Institut Coll i Rodés, que és la Cristina Carbonell, i també la tenim al telèfon. Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
Explica'ns, en el teu cas, quin batxillerat estàs fent?
Jo estic fent el batxillerat científic, en el Coll i Rodés.
I què t'agradaria estudiar? Ho tens ja clar?
Doncs no ho tinc massa clar, però una de les meves opcions sembla fer infermeria.
Ara estaries treballant fort, en aquest cas.
Sí, sí. Aquest any és un any dur per les infermeres.
Cristina, què et sembla la decisió que s'ha pres respecte a la selectivitat, tant pel que fa a les noves dates, a veure si es podrà fer o no a principis de juliol, com als models d'examen que s'ha decidit aplicar, atesa la situació?
Doncs la veritat és que han ficat bastant de la seva part, ja que en aquesta situació tan difícil, ficar-la una mica més tard, doncs ens deixa una mica més de temps per estudiar, potser per preparar-nos millor, i ficar més opcionalitat, doncs ens dona una millor possibilitat per treure una millor nota, ja que aquesta situació no ens ha acompanyat res als alumnes de segon de batxillerat.
Perquè, clar, parlàvem també amb la Laia, no? Li preguntava, i t'ho pregunto ara a tu, un curs tan i tan important com és el segon de batxillerat, que tanques una etapa molt, molt forta de la teva vida i tens per davant una nova etapa també molt important, quan esclata tot i es decideix anul·lar les classes i la cosa es comença a allargar, això anímicament, com ho vius i com ho viviu els teus companys?
Doncs al principi ningú es pensa que arribarà a aquest extrem. Et penses durant una setmana, dues setmanes, que no aniràs a classe però després tornaràs. Però quan, en el moment que veus 15 dies més de quarantena, doncs no estàs preparat. Ni els profes estan preparats, ni nosaltres estem preparats doncs, per tirar un trimestre endavant, com és el segon de batxillerat i l'últim trimestre, i no estàs preparat i t'agòbies, t'enfades, i llavors és dur.
I tot i així,
ningú està preparat.
I tot i això, ara diguem que ja heu aconseguit estabilitzar una mica la situació o encara hi ha aquests nervis?
Bueno, ara ja és una mica més tranquil, ja ens hem acostumat a les classes, als deures aquí a casa, però personalment és difícil encara.
Perquè com us esteu preparant?
Doncs les classes online, el que poden fer els professors, hi ha assignatures que són difícils d'ensenyar per l'ordinador, però t'intenten passar a punts, et fan deures, exercicis, vídeos perquè ho entenguis millor, dubtes a la classe, dubtes al Gmail, molts recursos que s'han hagut de fer en aquests moments tan complicats.
Diries que és bona, però la comunicació amb l'institut?
Sí, qualsevol dubte que tinguis t'ajuden, et fan classes per dubtes, el Gmail sempre està obert per que si puguis preguntar qualsevol cosa. Sí, jo crec que sí, que és bona.
I la comunicació amb els companys, perquè també li deia a la Laia, no? Esteu acostumats a veure companys de classe que s'han convertit en amics i amigues cada dia i de cop aquesta relació es talla del tot. Heu pogut seguir mantenint, com a mínim, ni que sigui de manera virtual?
Sí, bueno, ja quan estàs a l'institut ja et fas els teus grups i sí, parlem pel mòbil, per videotrucada, per missatges, sí.
I saps si hi ha algú o hi ha persones que hagin tingut dificultats per poder seguir el curs de manera telemàtica? Et consta?
Que jo sàpiga, no, perquè avui en dia tothom té un ordinador i encara que sigui un mòbil, doncs en el meu cas no conec a ningú que hagi tingut problemes per connectar-se o per fer alguns deures telemàtics.
I el treball de recerca el vau poder presentar bé, sense problemes?
Sí, el vam presentar bé. L'únic problema que va tenir, la recuperació, que no li vam dir, però en el meu cas no vaig tenir que presentar-la.
Vas aprovar? Sí, bé. Sí. De què el vas fer?
Jo el vaig fer de la psicologia de l'esport.
Ah, molt interessant també aquest tema. Has dit que t'agradaria estudiar infermeria l'any que ve. Cristina, Teníeu previst fer algun viatge de final de curs i d'institut?
Doncs l'institut, bueno, l'institut en si no prepara res, però sí que veiem algunes companyies, com el NIV o una altra companyia que et preparen un viatge de final de curs, però en el meu cas no vaig pagar ni volia fer ningú viatge de final de curs amb aquestes companyies, sinó volíem fer una amb els nostres amics més índics, però no vam concretar res. Així que, en el meu cas, no tenia concretat ningú viatge ni res.
Esperem, però, que quan tot torni a la normalitat us podeu retrobar i fer algun acomiadament, no?, d'aquesta etapa tan important i que l'heu hagut d'acabar de manera tan estranya.
Sí, tan ràpida.
Cristina, en tot cas, donar-te molts ànims, desitjar-te molta sort quan arribi la selectivitat i agrair-te moltíssim que ens hagis atrés a la nostra trucada. Bon dia.
Moltíssimes gràcies.
I seguim encara amb un altre cas, ara acabem de sentir els senyals horaris de 8:45 i volem parlar amb una alumna de l'Institut Rocagrossa, que és la Dèlia Daravant, i també la tenim al telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Dèlia, explica'ns en el teu cas quin batxillerat estàs fent.
Jo ara estic cursant el social.
Uh-huh. Què t'agradaria estudiar?
Bueno, encara en tinc dubtes, però ara per mateix, o sigui, estic pensant en fer una doble carrera de dret i ADE.
Déu-n'hi-do. En tot cas, què et sembla la decisió que s'ha pres respecte a la selectivitat tant pel que fa a la nova data, a principis de juliol, si és que l'estat de la pandèmia ho permet, caldrà esperar a veure com va evolucionant tot, i també el model dels exàmens que s'ha proposat. Què et sembla?
A veure, o sigui, al principi, quan tot ho va començar, vaig pensar, bueno, igual em salvo de la selectivitat, però ara... O sigui, amb totes les pautes que ens estan donant, així com així, no la veig tan dolenta. O sigui, la data és bastant bé, o sigui, tenim temps per preparar-nos. En les facilitats que se'ns estan dient que se'ns donaran, doncs, sembla que ens poden ajudar bastant. Però, clar, això d'estar ara per el nostre compte, doncs, costa de cara a la selectivitat.
Clar, perquè també et volia preguntar, no?, com us esteu preparant, com és el dia a dia?
Bueno, el dia a dia nosaltres no fem videotrucades cada dia, sí que hi ha professors que estableixen alguna o una altra, però ens posen feina per una setmana i som molt independents. Respecte a això, ens organitzem la feina com ens va bé, i doncs, bueno, a la vegada cadascú s'ho fa de cara a la selectivitat com vol, però... anar fent la feina i també agafant apunts, fent resums, i ja quan toqui estudiar, doncs tenir la feina feta i més que res repassar.
Diries que t'agradava més anar a classe presencial que fer-ho des de casa?
Sense dubte.
Tot i així, la comunicació amb l'institut, pel que comentes, és bona?
Sí, o sigui, sempre tenim el correu, anem escrivint, i anem resolent dubtes, o sobretot amb els companys, de cara als exercicis o algun treball, doncs algú que ja ho ha fet, doncs li preguntes. O sigui, així com a companys estem molt bé.
I saps si hi ha algun company o companya que hagi tingut dificultats per poder seguir les classes de manera telemàtica?
Bueno, molta gent no té ordinador i ho fa a través del mòbil, que costa, però així de
Déu-n'hi-do.
Tenir internet, i del meu institut no conec a ningú, però sí que, per exemple, tinc una amiga que no té ordinador i costa molt i està esperant per un, però no hi arriba.
Ha de ser complicat fer tota aquesta feina pel telèfon mòbil, no? Fer alguna consulta puntual sí, però clar, tota la feina. Esperem que a la teva amiga li arribi aviat l'ordinador. Deies que la relació amb els companys l'heu mantingut, no? Que us ajudeu els uns als altres.
Això sí.
Uh-huh. Els trobes a faltar, els amics i amigues?
Molt. O sigui, això d'un dia per un altre no saber que no es veuràs 2 mesos o més, i clar, també són els pitjors mesos de cara a batxillerat, i clar, no tens aquells moments de desconnexió perquè, bueno, sí, pots fer trucades, però després d'unes hores amb l'ordinador està més molt temps en el mòbil.
Clar, tens ganes de desconnectar i fer altres coses, no?
Sí.
Teníeu previst fer algun viatge de final de curs o alguna cosa per acomiadar aquesta etapa?
Bueno, fa molt havíem planejat, però ja ho havien descartat, així que com a impacte no en tingut, perquè ja sabien que no tindríem viatge com a tal, però bueno, sí, no tindrem estiu, no tindrem capacitat de fer un viatge per al nostre compte, ja no com a classe, però en general.
En tot cas, esperem que com a mínim algun dia us pugueu retrobar i que sigui per fer un sopar, no?, i per acomiadar aquesta etapa que heu hagut de tancar o que esteu tancant de manera tan, tan excepcional. El treball de recerca sí que el vau poder entregar sense problemes.
Sí, el vam...
Doncs, Dèlia, només em queda que desitjar-te moltíssima sort pel dia que arribi la selectivitat, que tant de bo pugui ser en les dates que hi ha programades. Desitjar-te molts ànims també per acabar aquesta etapa amb aquesta situació que esteu vivint i agrair moltíssim que ens hagis atès aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 5 minuts de 8:45. Doncs el que fem ara és saludar en Miquel Bernis, que ens fa arribar tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres ha començat amb pinzellades de núvols prims, però en general avui el sol predominarà d'una forma més clara que no pas ahir. Al migdia la temperatura no canviarà gaire, esperem màximes altre cop clarament per sobre dels 20 graus, fins i tot a tocar dels 25 en alguns sectors de la costa, i per tant un ambient càlid i més estiuent que no pas de principis del mes de maig. De cara als pròxims dies, demà esperem un augment dels núvols a la tarda i vespre, com ahir, núvols més aviat inofensius, que com a molt arribaran a enterbolir el cel o tapar-lo puntualment, però no comportaran precipitacions, i el termòmetre recularà lleugerament, però sense que ho notem gaire encara. De fet, divendres i dissabte la temperatura baixarà una mica més, però en canvi pujarà la humitat i notarem més xafogor. Per tant, de moment, fins a l'inici del cap de setmana, seguirem amb un ambient més d'estiu que no pas de primavera. A partir de diumenge, el canvi de temps del que hem anat parlant ja aquests últims dies sembla que es va confirmar, que ens portarà a més algunes pluges que podrien ser destacables, fins i tot, això caldrà confirmar-ho els pròxims dies, i que farà entrar una massa d'aire més fred que ens tornarà la primavera de cop i volta. A partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve, les temperatures baixarien més de 5 graus probablement, o al voltant de 5 graus com a mínim en alguns sectors de la costa, i els termòmetres a l'inici de la setmana que ve marcaran valors normals per l'època o fins i tot una mica baixos en alguns moments.
Doncs moltes gràcies, Miquel, i a l'espera d'aquest canvi de temps, avui comencem amb temperatura elevada, 18 graus tenim ara mateix segons l'estació meteorològica de Protecció Civil, que marca que la humitat està al 83%.
Visita de forma virtual la Casa Indiana de Can Font. Aprofita l'oportunitat de conèixer la primera casa indiana pública visitable a tot Catalunya que manté l'essència de l'època dels indians. Entra al web patrimoni.lloret.cat, selecciona a la part esquerra elements visitables i trobaràs l'enllaç a la visita. Casa Museu Can Font, visita virtual. Moll, Museu Obert de Lloret, Patrimoni Cultural, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora, ara mateix 8:38 del matí, i ens centrem en les perruqueries, que ja poden tornar a obrir, però com la resta de sectors ho han de fer prenent moltes mesures restrictives.
La situació de pandèmia que vivim obliga a prendre moltes mesures de seguretat per evitar contagis. En el cas de les perruqueries, igual que la resta de comerços, han de complir certes restriccions d'aforament i fer molta neteja i desinfecció, a banda de funcionar només amb cita prèvia.
Doncs parlem amb representants del sector i saludem primer de tot a Mercè Riera. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, Mercè, el tema de la cita prèvia a vosaltres us afecta poc, no? Perquè en general ja funcioneu amb cita prèvia.
Sí, nosaltres sempre funcionem amb cita prèvia, sempre.
Ho dic perquè, clar, parlàvem amb el president dels comerciants, que deia que el fet de tornar a obrir les botigues, però que sigui obligatori la cita prèvia, dificulta que molts puguin obrir, però en aquest cas no és una barrera, però sí que hi ha moltes condicions, no?, que us han posat per poder tornar a la normalitat. Com està sent això?
Exacte. Hi ha moltes condicions, doncs, a les que no hi estem acostumats, però bueno, són mesures de seguretat tant per als clients com per nosaltres. Llavors, jo quan vaig començar ahir i pensava que seria terrible, i tothom molt bé, vull dir, tothom ho accepta molt bé i veu que, clar, segueixes totes les mesures de seguretat indicades. A més, és que tothom està informat. Tothom mira la tele, tothom veu les notícies, les ràdios, i ho estan dient en tots moments. No hi posen cap... Riuen, fa riure. Bueno, clar, has de perdre 10 minuts a l'entrada d'un client perquè l'has de preparar. I ja està.
Perquè què és el que feu, no? Exactament, què és el que heu hagut d'adaptar o com funciona?
Bé, bueno, nosaltres en si el que fem és... La senyora es queda a la porta... Li prenem la temperatura, llavors entra, hi ha com una estora que està desinfectada cada vegada, i llavors li posem uns paucs, ella té que venir o ell té que venir amb els guants i amb la mascareta, i llavors li posem la bata que normalment sempre posem, però és de paper. Val? I llavors doncs ja passem a fer serveis. I clar, però clar, tu veieu la de paper, capes de paper, amb guants manipular-ho tot és com més complicat, però es fa.
No queda una altra, no?
No hi ha una altra. I la gent jo veig que ho agraeixen, eh? I sí, claro, és que és el que diuen i s'ha de fer tot, i hem de mirar de no anar més, sinó anar menys. I la gent ho accepta.
I després de gairebé 2 mesos de tancament, heu notat que hi havia ganes per part de la clientela? Perquè se n'ha fet molta broma, però realment és que hi havia gent, clar, no poder-se tallar el cabell, no poder-se tenyir, hi havia ganes de tornar?
Sí. El que passa que també he vist, bueno, hi ha alguna persona doncs, que, home, si ja vas al 5, doncs dona mora per aquesta setmana. El que no s'ha entès massa bé és que, clar, no podem tenir més d'una persona per saló. Clar, nosaltres som 2 treballant. Si som 2, podem tenir una a l'estètica i una a la perruqueria. Però 2 a la perruqueria no poden ser. Llavors això, clar, però ara ja els dius, ha de ser ja per la setmana que ve, o l'altra. Perquè, clar, has d'espatllar molt més les hores.
Clar.
Llavors et diuen, sí, no tinc pressa. Vale, pues endavant.
Tothom s'ha d'anar adaptant com pugui. Creieu que des del govern, perquè recordem que al principi de l'estat d'alarma, que es va dir que les perruqueries com a servei essencial havien de seguir obertes, va haver-hi molt de rebombori, al final van rectificar i van matisar, no?, aquesta essencialitat. Creieu que des del govern a l'hora de tornar a obrir s'ha donat una bona informació o us heu hagut de buscar també una mica la vida?
Bé, ens hem hagut de buscar la vida, perquè ells van deixar anar el Se Puede Abrir, però no van donar, a veure, el BOE, amb les mesures de seguretat i oficialment, va sortir el diumenge a les 12 de la nit. I ell havia deixat anar que el lunes, dia 4, ja se podia abrir. Clar, a les 12 de la nit d'un diumenge... Com ho fem? Si nosaltres no ens haguéssim anat preparant comprar més guants, mascaretes, lo normal o lo essencial que nosaltres trobàvem que havia de ser, no haguéssim pogut obrir. Perquè és que a més està els guants estan esgotats.
Clar, això és una altra, no? Perquè es demana als clients que vagin també amb guants, però és que no n'hi ha. Vas a les farmàcies, als supermercats i costa molt trobar guants.
No. Home, bàsicament nosaltres demanem que vinguin així perquè en teoria és com han d'anar pel carrer. I fins a arribar a la perruqueria doncs han d'anar amb els guants i el tapaboques. Però si no en porten perquè no l'han trobat, per lo que sigui, nosaltres en tenim de més. Clar. A més hem de posar, bueno, jo almenys doncs que hem tingut que comprar bosses perquè posem bolso, jaqueta, tot el que posarien al penja-robes, doncs s'ha de posar en una bossa, tancar i deixar-la a part.
Déu-n'hi-do, aquesta nova normalitat, no?, que obliga a tants detalls i que ho fa tot tan estrany. Mercè, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Bueno, jo voldria afegir que jo, per exemple, ahir al dematí vaig treballar tot el dematí amb guants, i quan em vaig treure els guants em va sortir com una mena d'al·lèrgia a les mans que em va costar una barbaritat de poder tenir mobilitat. Llavors vaig trucar, vaig explicar el meu cas i em van dir que hi ha, que a veure, que tallar i secar eren dos dels serveis que es podien fer sense guants. Perquè és més la higiene de mans que no pas, clar, portar 4 hores seguides els guants que ja te van sucurant per dintre. I llavors jo el que faig per treballar a l'hora de tallar i a l'hora de secar, doncs me vaig netejant les mans amb el gel constantment, desinfectant.
I llavors ja queda garantida aquesta seguretat.
Queda garantida, i està lògica. Permès, per sanitat.
Té tota la lògica del món. Sí. Doncs ho recollim també, i Mercè Riera, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la ràdio. Bon dia.
A vosaltres, com sempre.
9:45 i saludem un altre perruquer, en aquest cas l'Aitor Robles. Aquí també tenim el telèfon. Bon dia, Aitor.
Bon dia, Nova Ràdio Lloret.
En el vostre cas heu obert ja, també?
Doncs no, nosaltres obrim el dilluns dia 11.
Dilluns vinent. Per què? Esteu adaptant-vos ara a la nova situació? O...
Bueno, de fet, al principi el que es comentava era que el dia 4 només podia obrir el personal, en aquest cas l'autònom del saló. Al final es va modificar i ja podien entrar el personal. Llavors nosaltres vam optar per començar l'11 i començar els 3 que estem a la plantilla.
I quines mesures esteu preparant? Com esteu? Heu hagut de fer alguna readaptació?
Bueno, doncs sí, nosaltres per sort, per l'espai que tenim, hem pogut eliminar un parell de tocadors per poder treballar els 3 de cop i tenir les mides de protecció que ens envia el BOE. I en aquest cas, pues, clar, hem hagut de readaptar, pues, a posar mampares, a posar tot el que és protecció amb una bossa de plàstic al datàfon per l'hora de cobrar. Bueno, com comentava la Mercè, temperatura, desinfecció... El que passa que, clar, això és una miqueta... Jo per el que he estat llegint, perquè, clar, jo tinc companys de tota Espanya per la feina que jo faig els dilluns a nivell de formacions, i, clar, cada comunitat autònoma...
Perdona, que tu fas formacions que les imparteixes tu?
Sí, sí, sí. Jo treballo per una marca i faig formacions, doncs, per tota Espanya. I, clar, jo m'he trobat i he parlat amb companys de tota Espanya i cada comunitat autònoma té unes mesures. A més s'han afegit, o sigui, tenim el que és l'oficial del BOE, que és el que ha publicat el govern espanyol, però després cada comunitat autònoma ha afegit o ha tret alguna cosa, saps?
Sí, sí. Clar, en aquest cas, agafant el que deia la Mercè, criticava que el govern no ha fet una bona gestió, en el sentit que el decret es va aprovar molt tard el diumenge a la nit per entrar ja a treballar el dilluns, que s'han hagut de buscar una mica la vida. Això ho comparteixes?
Sí, 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 totalment. Totalment, perquè a més el BOE es va fer oficial a les 12 de la nit del dia 4, és a dir, el diumenge a la nit, que ja comptava com a dia 4, i moltes perruqueries ja obrien el dia 4. Vull dir que és que van ser oficials, van ser 8 hores abans d'obrir el negoci.
Clar,
la gent sabia normes, doncs, que anaven enviant les firmes comercials, perquè totes les firmes comercials van fer un tipus de protocol, però clar, hi havia firmes amb uns protocols que realment semblaria amb la NASA per anar a treballar, o sigui, des dels EPIs sencers, amb mascaretes, amb temperatura, bueno, amb unes coses exagerades.
Per tant, una mica de buscar-se la vida cadascú. Què és el que ha de tenir en compte, la clientela, o quin missatge enviaries a la clientela si vol venir a tallar-se el cabell o a tenyir-se o a qualsevol cosa?
Jo, de fet, el que estic dient als meus clients, que jo vaig obrir la llista d'espera fa una setmana i la veritat que estem desbordats perquè la gent estava esperant la perruqueria com aigua de maig, jo l'únic que diria és que és un bé de tothom. Vull dir, han de venir protegits, però ja no és per cosa nostra, saps? Que molta gent diu, home, però és que, jo què sé, som amics, no? El típic, som amics. Ja, però ara no es tracta de ser amics ni de no ser amics, o sigui, ara es tracta de que és la salut d'ells i de nosaltres. Llavors, doncs, fer cas de les mides de protecció i que faci molta paciència perquè, clar, és com comentava la Mercè, ara mateix només podem tenir un client per professional. Llavors, fins que aquell client no marxi per la porta, no pot entrar un altre. Llavors, clar, no és el mateix ritme de feina que teníem poder fa 50 dies enrere. O sigui, ara s'han d'adaptar i hem de hem de començar a adaptar-nos i a treballar amb les noves mesures i amb la nova perruqueria, perquè això ara serà la nova perruqueria, fins que no acabi tot.
Doncs paciència a la gent, pel que dius, hi havia ganes, no?, de tornar a la perruqueria, de tornar a tenir una bona imatge de cara i de cap.
Jo penso que sí, jo penso que jo personalment el que penso és que si hem d'estar a casa, doncs com a mínim, ja que has d'estar a casa i no pots sortir, no pots fer res, doncs com a mínim que et miris al mirall i no et deixis canes, no et deixis el cabell mal arreglat i almenys et pintis els llavis i te deixis guapa, no?
Doncs celebrem que es pugui tornar a les perruqueries a partir de dilluns vinent a la teva, Aitor. Hi ha bona sintonia entre perruqueries a Lloret? Heu mantingut contacte per veure com fèieu aquesta reobertura?
Doncs mira, la veritat és que sí. La veritat és que va ser una iniciativa de la regidora de Lara Torres, del Partit Socialista Català, que va, bueno, va proposar fer una reunió per l'aplicació aquesta de les videotrucades i vam coincidir, doncs, no sé si van ser 8 o 9 perruquers. Hi havia més de citats, però no sabem què va passar, si no es van connectar, perquè hi havia problemes a l'hora de connectar-se i de més. Però vam fer una reunió, doncs, una miqueta per mirar els protocols que seguien les persones que ja tenien obert, com treballaven, com funcionaven, i els que no, i la informació que tenien els que no havien obert encara. I llavors la veritat és que va ser molt positiva, perquè és veritat que a vegades on tu no arribes pot arribar un company, no? I com bé va dir en Jordi, jo penso que ara no és un gasto, perquè deien, clar, és que tot això, tot aquest material és un gasto, si més no, com deia en Jordi, és una inversió, no? És una inversió pel salut dels clients, no?
Uh-huh. Doncs ho recollim, només un petit matís, Lara Torres fa unes setmanes que és regidora no adscrita, ja no està amb el Partit Socialista, només res, aquest sí, petit sí. Matís. Aitor Robles...
Però això estava planificat abans, eh?
Val, quan encara era socialista. Aitor Robles, perruquer de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova normalitat.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts i seran les 9 i ara en plana cultural parlem del Teatre de Lloret, que ja fa setmanes que coincidint amb el confinament projecta diferents vídeos a través de YouTube. Avui ha preparat una nova missió.
En aquest cas ha escollit la gravació de l'espectacle Lloret Mon Amour dels germans Marc i Àlex Bertran, produït l'any 2005 per la companyia local Teatre de la Selva.
Marc Bertran, bon dia.
Bon dia, Maria.
L'any 2005 fa 15 anys. Déu-n'hi-do, com passa el temps.
Ja ha plogut una mica. Els dos germans teníem cabell. Cap dels dos té cabell a dia d'avui. O sigui que el temps passa, Maria, el temps passa.
A les fotografies, la veritat és que es veu aquest pas del temps, es percep perquè se us veu molt, molt jovenets, però, Marc, ha passat... Sembla que va ser ahir, d'aquest espectacle. Recorda'ns el Lloret Mon Amour.
Doncs mira, Lloret Mon Amour va ser una idea, doncs, meva, perquè a mi sempre m'ha agradat molt el tema de la paròdia i la sàtira. De fet, vinc de família d'actors que s'han dedicat tota la vida a fer sàtira, perquè són de la companyia Els Joglars, i tenia moltes ganes de fer una comèdia de Lloret de Mar, del meu poble, de les tradicions, de la gent emblemàtica d'aquest poble, de la política local. Diguéssim que vam fer una mena de gags que podrien ser, doncs, el Polònia de Lloret de Mar, i senzillament, doncs, fer això, fer sàtira i comèdia, que per a mi el teatre que més m'agrada és aquest, és el teatre que critica, ja sigui amb humor blanc o no tan blanc, i que diu coses, que traslada missatges, que fa riure, que a vegades pot ofendre una mica a algú, però aquesta és la gràcia de la cultura, del teatre i de fer coses que toquin una mica a la pell de la gent, però ja et dic, sempre des d'un espectacle molt proper, molt, molt lleuger, que no té cap altra intenció, doncs, que divertir, que fer passar una bona estona a la gent.
Ah, clar, Marc, ho has dit, no? Una mena de Polònia a la lloretenca. Jo personalment recordo haver rigut moltíssim. No us heu plantejat mai de tornar a fer una cosa similar? Que la gent l'ha sentit tan propera?
Sí, de fet, moltíssima gent, polítics inclosos del Lloret, ens han dit, ostres, per què no torneu a fer un Lloret Mon Amour? La veritat és que va anar molt bé el seu dia, va ser un èxit de públic, a la gent li va agradar, la gent va riure, i t'he de confessar que en una ocasió fins i tot es va fer un projecte per fer Lloret Mon Amour 2, es va començar, però mira, per coses de la vida en què tots tenim altres històries, doncs no va tirar endavant, però és una possibilitat, estar allà, i escolta'm, no et dic pas que no, pot ser que que algun dia ho tornem a fer, perquè és que a més és un dels espectacles amb els que he disfrutat més i he rigut més. A tots els actors et diran que en un procés que també ens agrada molt estrenar davant de públic, però si no t'ho passes bé durant el procés, això no té cap sentit. Durant el procés de creació, el fart de riure que ens vam fotre amb aquest espectacle, jo no el recordo amb cap altre espectacle. I riure és molt bo en aquesta vida, i més en el moment en el que ens trobem. Per tant, potser, mira, m'estàs donant una bona idea, Maria, seria un bon moment per fer un Lloret Mon Amour 2.
Tant de bo, perquè...
I riure una mica, perquè em sembla que ens convé a tots.
I tant que sí. Mira, si el confinament i la recuperació d'aquest Lloret Mon Amour ha de servir perquè hi hagi una segona part actualitzada, doncs benvingut. Benvingut sigui, que de ben segur que ens faria riure moltíssim. Perquè què et sembla que es projecti avui per YouTube?
Home, em sembla una bona idea per al confinament. De fet, la idea sorgeix arrel de que, doncs jo per les xarxes un dia veig que projecten el curtmetratge Corrito de la Costa, que el vaig estar veient i em va semblar, doncs, bueno, una bona idea de dir, mira, mentre estem confinats i el teatre no pot fer actuacions en viu, doncs, mira, una de les possibilitats és que puguem veure coses a través de les xarxes, en aquest cas del YouTube del Teatre de Lloret. A més, si es mira per un ordinador o per un dispositiu portàtil, es poden fer comentaris, que això està molt bé, perquè, per exemple, el dia de Corrito de la Costa, doncs els actors i els productors que ho havien fet doncs anaven comentant la jugada pel YouTube, i això avui serà igual. Nosaltres estarem connectats i potser expliquem anècdotes i coses que ens van succeir doncs mentre assajàvem o mentre actuàvem, en aquest cas amb el Lloret Mon Amour.
I després quedarà penjat?
Sí, em va explicar la Maranta que això després quedava penjat per sempre, si teníem algun inconvenient, i vaig dir que no, que al contrari, que em semblava fantàstic. Ens fan el favor de penjar-ho en un espai, i en principi això quedarà penjat. Si algú no ho pot veure avui en directe a les 7, ho podrà veure quan vulgui, tan senzillament com entrant en el YouTube del Teatre de Lloret.
Marc, per situar-nos una mica, l'any 2005, si no ho recordo malament, època Crespo, època Echegoyen, Rosa Maria Santamaría, ho dic bé?
Correcte, tots aquests que estàs dient surten en l'espectacle, surten imitacions, de fet va ser un dels moments tops de l'espectacle, un dels moments que recordo que la gent va riure més. El públic són molt cruels, ens encanta molt enfotre'ns dels altres. He de dir que el gag està amb carinyo.
Però amb carinyo anava a dir, jo recordo riure molt, però
sí. No, a veure,
sense faltar el respecte.
No, en aquest cas no, en aquest cas no faltàvem el respecte, perquè nosaltres coneixíem les persones i, escolta'm, no ens donava doncs per un gag amb mala llet, tot i que t'he de dir que a vegades els gags es fan amb mala llet, i és la vida, això, m'entens? En aquest cas t'asseguro que no, que és un gag, ja t'he dit, podríem definir-los d'humor blanc, i en fi, l'únic que fèiem era unes imitacions doncs una mica exagerades de com són ells, no? I evidentment perquè la gent rigui posàvem 3 quilos de salsa a sobre, i això és el que fa que la gent s'ho passi bé.
També en recordo, per exemple, un altre, em sembla, d'en Peixaia, potser?
Sí, surten els mítics germans Peixaia, que bueno, en defineixen molt doncs una part molt emblemàtica, molt de Lloret. Molt
de sense lloretenca.
Dels pescadors, de l'ànima lloretenca, crec que pot estar molt ben definida. Amb ells també els coneixem i cap problema. I també surten amics nostres, gent popular de Lloret, gent coneguda de Lloret, que en fi, la majoria s'ho van agafar força bé. Potser algun no tant, però no, és el que hi ha. És que no sé, alguna vegada també ens ha tocat a nosaltres ser parodiats, i ho has d'encaixar en fair play, és que... És
clar que sí, i no tenir la pell fina.
Un altre dels gags que va funcionar molt bé eren les coses de les tradicions de Lloret, Maria, el ball de plaça, la regata del Zamorra Morra, totes aquestes coses, la veritat és que van funcionar molt bé en l'espectacle.
Doncs avui que ho reviurem a partir de les 7 de la tarda a través de YouTube, si algú no pogués ser puntual a la cita, doncs després quedarà penjat per veure-ho quan vulguem. I Marc, t'agafem la paraula a veure si us animeu a fer una nova edició de Lloret Mon Amor. De moment avui podrem gaudir de l'original, diguéssim. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Una abraçada.
Vinga, gràcies Maria, a vosaltres, a cuidar-se a tothom.
Doncs queden 15 segons per les 9 del matí. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots per ser-hi un dia més. Molta salut per tothom i el bon dia, bona hora, ja ho sabeu. Torna demà a les 8 en punt. Que vagi bé.